Salutacions ara des dels serveis informatius de Ràdio Balaguer. Tot seguit els avancem en titulars algunes de les informacions que ampliem en aquesta edició de l'informatiu, en aquesta jornada dimecres dia 27 d'agost. Un informatiu que a nivell local obrirem parlant que el govern aprova la despesa de 200 milions per a la primera convocatòria del Pla de Barris. S'obriran les pròximes setmanes i els ajuntaments podran presentar els seus projectes fins al 15 d'octubre. En el cas de Balaguer, la Pere en Cap, Lorena González, ha explicat que s'està treballant amb un grup motor a partir de la diagnosi que s'ha fet del centre històric. Recordem que Balaguer va ser inclosa a l'últim Pla de Barris com un dels municipis que podien rebre ajuts per a futurs projectes, amb ajuts econòmics que poden oscil·lar entre el 50 i el 75% del cost del projecte. D'altra banda, comarca, parlarem que continua el desplegament de contenidors intel·ligents a la comarca. Aquests dies s'han instal·lat a l'EMD de GERB, que estaran en període de proves fins que els usuaris es familiaritzin amb el sistema. A banda d'aquestes qüestions, en tractarem d'altres que us avancem tot seguit en forma de titulars. El govern espanyol garanteix ajudes per als afectats dels incendis a la Segarra. L'executiu declara zona catastròfica a les localitats de Torrefeta i Florejacs. En aquests incendis, recordem que van perdre la vida dos pagesos d'una finca agrícola a Coscó, al nucli d'Oliola. D'altra banda, el consum de biomassa forestal creix un 12% el 2024 i s'enfila fins a gairebé les 550.000 tones anuals. L'aprofitament d'aquest material redueix les emissions de gasos en més de 215.000 tones. En un caire més social, un estudi afirma que la dieta mediterrània hipocalòrica combinada amb activitat física redueix el risc de tenir diabetis. D'altra banda, en un caire més cultural, el Geoparc Origins presenta l'episodi final de la sèrie Formació dels Pirineus, els volcans de Carbonífer a Sarroca de Bellera. El vídeo s'estrenarà aquest dijous al canal de YouTube de Geoparc Origins. I Balaguer finalitza aquesta setmana les activitats d'estiu dels concerts, música i tapes i del cicle de monòlegs. Aquest dimecres es farà una sessió de cinema a la fresca en la projecció de la pel·lícula d'animació basada en el manga Els Guardians de la Nit, Tren Infinit. La projecció es farà a les 10 de la nit a les actes de l'Ajuntament. Finalment, en l'àmbit esportiu, destacarem que aquest dissabte se celebra a Balaguer la Triatló Jove. Aquesta prova tindrà lloc a partir de les 5 de la tarda al Parc de la Transegre i comptarà amb proves de natació al riu, recorregut amb bici, interurbà i gran curs a peu. El Triatló Jove està organitzat pel club esportiu pedala.cat. El govern ha aprovat la despesa de 200 milions d'euros per a la primera convocatòria del Pla de Barris. Aquesta s'obrirà en les pròximes setmanes i els ajuntaments podran presentar les seves sol·licituds i projectes fins al 15 d'octubre. En el cas de la ciutat de Balaguer, la Pere en Cap, Lorena González, ha explicat que s'està treballant amb un grup motor a partir de la diagnosi que s'ha fet del centre històric, amb veïns i comerciants. Recordem que Balaguer va ser inclosa a l'últim Pla de Barris com un dels municipis que podien rebre ajuts per a futurs projectes amb ajuts que oscil·len entre el 50 i el 75% del cost del projecte.
El govern ha aprovat aquest dimarts, en la primera reunió del Consell Executiu després de les vacances d'estiu, la despesa de 200 milions per activar la primera convocatòria de subvencions del Pla de Barris. Segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque, s'obriran les pròximes setmanes, no més tard de la última de setembre, i els ajuntaments podran presentar formalment els seus projectes fins al 15 d'octubre. Aquesta convocatòria s'emmarca en el programa Pla de Barris 2025-2029, que preveu 5 convocatòries anuals. El govern invertirà 1.000 milions en els pròxims 5 anys en el pla i preveu beneficiar més de 100 municipis. Recordem que la ciutat de Balaguer va ser inclosa a l'últim Pla de Barris en futur, com un dels municipis que podien rebre aquests ajuts per a nous projectes, amb ajuts econòmics d'entre el 50% i el 75% del cost del projecte. La paera en cap de Balaguer, Lorena González, ha explicat que s'està treballant amb un grup motor format per tècnics de la paeria a partir de la diagnosi que s'ha fet del centre històric. En aquest sentit, els darrers dies s'està realitzant reunions també amb l'arquitecte Itziar González, que compta amb una destacada trajectòria en la rehabilitació de centres històrics i que assessorarà la paeria en el procés per accedir a les ajudes de la Llei de Barris. L'informe ha de contemplar actuacions en tres àmbits concrets: transformacions físiques, actuacions de transició ecològica i iniciatives d'acció sociocomunitària.
Sí, nosaltres ja fa molt temps que estem treballant amb la Llei de Barris, primerament, i gràcies a que la Generalitat també ens havia inclòs a Balaguer dins del seu projecte de barris en futur, que hi havia 20 municipis de tota Catalunya, entre els quals de les Terres de Ponent només hi havia el barri de la Mariola de Lleida i el centre històric de Balaguer, que vam començar a treballar el tema d'acció comunitària i de, bueno, sociolaborals i demés. D'acord? Nosaltres ja sí que fa un temps, també fa mesos, que vam començar a treballar amb, bueno, amb un grup motor que s'ha fet de part de tècnics de la paeria, que estem treballant de manera setmanal, de fet tots els dimecres, per això, no? Una vegada amb l'esborrany de la convocatòria de la llei de barris, començar a treballar amb la diagnosi, dins la qual hem fet aquestes visites al centre històric, no? Amb veïns, comerciants i etcètera, etcètera, que n'hem fet un parell, si no m'equivoco, i a més, amb diferents reunions amb els diferents col·lectius afectats, amb els membres de l'oposició, amb equip de govern, amb, evidentment, associació de veïns, associació de comerciants, etcètera, etcètera. El que estem fent setmanalment és reunir-nos amb aquest grup de tècnics, també ja per política, no?, en el sentit de veure com se fa i donar aquest suport, però sí que és veritat que és un projecte molt que es demana molt col·laboratiu, i en aquest sentit és actuacions aquestes que estem fent, no? I el que sí que estem fent, ara estem en el punt de també tenim el suport de la ITGIAR, que sabeu que també vam fer aquesta visita amb ella en un moment molt inicial. També la ITGIAR, gràcies a ella, vam poder participar a Balaguer en una tertúlia que es va fer a Barcelona, que també hi havia altres municipis, en la que vam poder expressar també la nostra realitat entre com reparem les viles a través del comerç i l'urbanisme, no? Això també vam ser partícips amb el nostre PAE d'urbanisme, el Guy Fresicard, que va assistir a aquesta tertúlia i va ser ponent, diguéssim, per Balaguer. I així també estem treballant, doncs, amb diferents aspectes d'aquest projecte per fer una memòria, que és el que haurem de presentar, màxim el 15 d'octubre, de cap a on volem que vagi, no?, el centre històric. Quines actuacions han de fer, recordem, amb aquestes tres potes: l'àmbit urbanístic, l'àmbit d'acció comunitària i l'àmbit d'emergència, d'eficiència energètica, no? I a partir d'aquí, doncs, el que estem fent això, no? Setmanalment ens reunim per treballar aquest projecte.
González també ha dit que fins divendres s'estan elaborant unes fitxes amb tots els col·lectius i amb tota la informació recollida s'elaborarà aquest informe pel projecte definitiu que es presentarà.
Clar, nosaltres ara el que estem fent precisament avui i fins divendres hem passat a tots els col·lectius, diguéssim, que han estat aportant alguna cosa, una mena de fitxes per poder fer-nos arribar de cara a màxim aquest divendres, i a partir d'aquí farem aquest recull dels projectes que es demanen, ja sigui també des de l'equip de govern o des de les dels grups polítics que siguin, independentment que sigui govern, oposició, o que sigui un o sigui l'altre, així com els tècnics que també puguin proposar, així com caps d'àrea que també hem tingut reunions amb ells, així com tothom, el que diem, veïns, comerciants, i que tothom pugui fer. Quan fem aquesta recollida d'aquestes fitxes, llavors haurem de veure quins barems fem servir, perquè el que ha de ser més important és sobretot la transversalitat d'aquestes tres potes del projecte, perquè ja ens va dir també la ITGIAR que els projectes tindran més pes quan més en compte tingui aquestes tres potes, no? Una acció que sigui transversal tindrà molt més pes, no? Que pugui ser que ajudi a la eficiència energètica, si pot ser, evidentment, si ha de ser algun tema urbanístic i si ha de ser algun tema, sobretot, d'acció sociocomunitària, no? Per tant, crec que això és una passa que encara l'hem de fer, i ara estem amb aquesta recollida de propostes, diguéssim, de caire definitiu.
Balaguer optarà les subvencions de la llei de barris després d'haver format part de la fase pilot del Pla de Barris en Futur, un pla per millorar les condicions de vida dels veïns de barris en situacions de vulnerabilitat, amb intervencions urbanes, però sobretot amb l'impuls de més polítiques socials. Per a rebre les subvencions del Pla de Barris i Viles, els municipis de més de 20.000 habitants poden presentar programes memòria que preveguin una despesa econòmica entre un mínim de 6 i un màxim de 25 milions d'euros. Tanmateix, el límit pressupostari del municipi de menys de 20.000 habitants se situa entre els 3 i els 12,5 milions d'euros. Cada convocatòria serà de 200 milions d'euros fins a arribar als 1.000 milions d'euros invertits pel govern. De totes maneres, es calcula que la mobilització final de recursos acabarà sent d'entre 1.600 i 1.700 milions d'euros, un cop s'hi sumi l'aportació dels municipis. Per finançar tots els projectes hi haurà un règim de cofinançament entre govern i ajuntaments, i l'executiu pagarà entre el 50 i el 75% del cost del projecte, en funció de la mida del municipi. Concretament, a les ciutats de més de 50.000 habitants, el govern pagarà la meitat del cost. Als municipis d'entre 20.000 i 50.000 es finançarà el 60% del total, als pobles entre 5.000 i 20.000 es pagarà el 70% i als municipis de menys de 5.000 habitants es finançarà el 75% del projecte.
I a Comarca destaquem que el Consell Comarcal Noguera continua amb el desplegament dels nous contenidors intel·ligents. Els darrers s'han instal·lat aquesta setmana passada a GERB. El nou sistema funcionarà amb targeta identificativa o amb una aplicació mòbil per a poder obrir els contenidors. Només, però, el sistema estarà en període de proves i només caldrà prémer el botó situat al panell de lectura de targetes per obrir el contenidor. Prèviament s'han fet xerrades informatives i l'entrega de les targetes als veïns i un codi d'accés a l'APP per l'habitatge. Aquests darrers dies també s'estan instal·lant el sistema a Bellmunt d'Urgell, Becaire d'Urgell, Térmens o Vallfogona de Balaguer, entre d'altres. Els nous contenidors, més de 900, s'instal·laran arreu de la comarca, a pràcticament tots els municipis excepte Balaguer. El nou sistema s'anirà desplegant de forma continuada en les diferents poblacions i es calcula que el procés es podrà allargar fins a finals d'any. L'objectiu del Consell Comarcal és assolir un dels objectius d'aquest canvi, arribar almenys al 80% del reciclatge. L'altre objectiu és establir posteriorment el que s'anomena taxa justa, és a dir, aquella que pagaran els ciutadans en funció del que reciclin. Recordem que el Consell Comarcal de la Noguera va formalitzar l'adjudicació per 1,4 milions d'euros a instal·lació dels nous contenidors intel·ligents a una empresa d'origen italià, la mateixa que va portar a terme la prova pilot que es va fer a Penelles a finals del 2022. Aquest sistema de control ja funciona des del 2021 a les Avellanes i Santelinya, on es va portar a terme la primera prova pilot del sistema amb molt bons resultats, superant el 70% el percentatge de reciclatge. A la comarca el percentatge és del 45%. Pel que fa a la ciutat de Balaguer, va tret a licitació fa uns dies el contracte per subministrar i implantar un nou sistema de recollida de residus per valor de 814.000 euros. El projecte, en aquest sentit, preveu la renovació integral dels contenidors de fracció orgànica i resta, així com la incorporació d'un sistema de control d'accés intel·ligent que funcionarà amb targeta d'identificació i una aplicació mòbil. En total es desplegaran 287 dispositius electrònics de control d'accés, que només permetran l'obertura de les tapes a usuaris identificats. La Peria començarà a desplegar els nous contenidors a partir del quart trimestre d'aquest any. El govern espanyol ha aprovat aquest dimarts en Consell de Ministres el procediment perquè els afectats pels incendis forestals a Torrefeta i Florejacs, a la Segarra i Paüls, al Baix Ebre, sol·liciten ajudes econòmiques. Ho ha fet a través de la declaració de zones greument afectades per una emergència de protecció civil, antigament denominada la zona catastròfica. D'aquestes dues poblacions catalanes i de totes aquelles afectades per les flames i les fortes pluges registrades a l'Estat entre el 24 de juny i el 25 d'agost, inclou les inundacions del 13 i el 22 de juliol a Catalunya, segons ha precisat el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska. El ministre ha afirmat que aquesta consideració afecta a un total de 16 comunitats autònomes.
En global, els dos punts catalans van concentrar més de 8.000 hectàrees cremades. L'incendi de Paüls, que es va iniciar el 7 de juliol i es va donar per extingit el 15 del mateix mes, va cremar 3.321 hectàrees de superfície agrícola i forestal. En el marc de les tasques d'extinció, va morir un agent dels bombers en caure per un precipici de 20 metres quan estava assegut en una roca de grans dimensions. Pel que fa a Torrefeta i Florejacs, que es va declarar a principis de juliol, va afectar 5.600 hectàrees i es va considerar el primer incendi de sisena generació de Catalunya. En aquests incendis van perdre la vida dos pagesos d'una finca agrícola. Els cossos els van trobar a Coscó, nucli d'Oliola, a prop d'Agramunt. Marlaska ha concretat que entre el 24 de juny i el 25 d'agost es van registrar 121 episodis d'emergència de protecció civil i d'aquests 114 van ser incendis forestals. També ha recordat que encara no s'han acabat els focs a Espanya i ha definit la situació com una de les majors catàstrofes mediambientals dels últims anys. El titular d'Interior no ha precisat els tipus de mesures recollides en la declaració de zona catastròfica, però ha assenyalat que permet a tots els departaments competents que comencin a dictar ordres i resolucions oportunes. En aquest sentit, ha apuntat a mesures dels ministeris com el d'Hisenda, amb exempcions fiscals, el d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, amb bonificacions en el seu àmbit, en matèria laboral, el de Treball i Economia Social, i el d'Agricultura, Pesca i Alimentació, ajudes pels danys soferts.
D'altra banda, el consum de biomassa forestal va incrementar un 12% el 2024 a Catalunya i va assolir els 547.200 tones, segons les dades del balanç anual de l'estratègia de promoure l'aprofitament de biomassa forestal i agrícola. Un creixement que s'explica per la pujada anual d'un 34% de la biomassa en forma d'estella gràcies a l'entrada al funcionament de noves calderes en l'àmbit industrial i per la reducció de les exportacions. La demanda de llenya es va mantenir estable i el pèlet va experimentar un descens del 17%. L'aprofitament per a usos energètics va rebaixar les emissions de gasos a l'atmosfera en 218.000 tones. D'altra banda, també va créixer un 12% la superfície forestal gestionada fins a les 22.798 hectàrees. El recull de dades del 2024 va introduir canvis metodològics que van comportar una major precisió en la presa de dades. Fruit d'aquest nou càlcul, la producció d'aquesta matèria va repuntar un 2% l'any passat, fins a les 668.000 tones. En del 2012 i el 2023 es van posar en servei a Catalunya 4.265 instal·lacions de biomassa, que van sumar una potència de 393 megawatts, segons l'Observatori de Calderes de Biomassa de Catalunya. En un caire més social parlem que un estudi afirma que la dieta mediterrània hipocalòrica combinada amb l'activitat física redueix el risc de tenir diabetis. La investigació analitza durant 6 anys l'evolució de més de 4.700 persones de l'estat d'entre 55 i 75 anys. L'estudi Predimed Plus, desenvolupat per més de 200 experts de 23 universitats i centres de recerca de l'Estat, ha conclòs que la dieta mediterrània hipocalòrica combinada amb activitat física redueix doncs aquest risc de tenir diabetis.
Durant 6 anys, 4.746 persones d'entre 55 i 75 anys amb sobrepès i que a l'inici no patien malalties cardiovasculars ni diabetis han participat en la investigació, coordinada pel científic de la Universitat Rovira i Virgili, Jordi Sales Salvador. Als pacients se'ls va repartir en dos programes, un enfocat a seguir la dieta mediterrània i un altre que, a més, incorporava una dieta reduïda en calories i major activitat física. Els del segon grup han desenvolupat un 31% menys de nous casos de diabetis que els primers. D'entre els participants que van seguir només la dieta mediterrània, el risc absolut de desenvolupar diabetis va ser del 12%, 349 casos. En canvi, els que van tenir la intervenció més intensiva amb la dieta baixa en calories i la incorporació d'activitat física va ser del 9,5%, 280 casos. Així, aquesta darrera estratègia va reduir un 31% els nous casos de diabetis. La recerca s'ha publicat a la revista Annals of Internal Medicine, del Col·legi Amèrica de Metges. L'estudi Predimed, prevenció amb dieta mediterrània, porta més de 2 dècades actiu i ara es desenvolupa el Predimed Plus. Sal Salvador explica que el factor clau per reduir les possibilitats de contraure diabetis tipus 2 és la pèrdua de pes. Per aconseguir baixar de pes, els investigadors de Predimed Plus recomanen una reducció modesta d'unes 600 calories en la dieta.
La reducció en calories que hem aconsellat a la nostra població és una reducció modesta, o sigui, aproximadament de 600 calories. Què és el que aconsellem a la població? Doncs que deixi de menjar aquelles coses que no són típiques de la dieta mediterrània i que sabem que s'associen amb major risc de malaltia i de mortalitat. Això vol dir deixar de prendre snacks, aliments processats, begudes ensucrades i totes aquelles coses que sabem que no formen part del nostre patró mediterrani. I en canvi hem promocionat tots aquells aliments típics de la nostra dieta mediterrània, de la nostra dieta mediterrània, que és una dieta frugífera, o sigui, molt rica en vegetals, fruita, verdura, llegums, fruits secs i en canvi pobre en carn, processats de la carn i altres aliments.
Pel que fa a l'activitat física, la recomanació que van fer als participants de l'estudi va ser reduir el sedentarisme i instar-los a caminar 10.000 passos cada dia o un equivalent, ja sigui mitjançant natació o altres activitats. El científic considera que, desgraciadament, aquest patrimoni cultural que tenim, que representa la dieta mediterrània, s'està perdent.
Sí, desgraciadament aquest patrimoni cultural que tenim, immaterial de la UNESCO, la dieta mediterrània, s'està perdent. De fet, nosaltres avaluem l'adherència a la dieta mediterrània a través d'un qüestionari que té 17 punts. Aproximadament les persones a l'inici de l'estudi, que són persones grans, persones de més de 55 anys, puntuaven aproximadament entre 8 i 9 respecte a aquests 17 punts i hem aconseguit augmentar-los aproximadament 2 punts o 2 punts i mig aquesta adherència a la dieta mediterrània durant l'estudi. Però els joves no fan aquests 8 punts, sinó que estan puntuant entre 6 i 7, amb la qual s'està perdent aquest patró mediterrani, l'estem perdent ràpidament donat a les condicions en què ens trobem aquesta globalització.
L'estudi Predimed Plus està previst que duri 10 anys, dels quals 6 són d'intervenció, 2 de seguiment i 2 més per analitzar l'evolució d'algunes malalties. Predimed Plus, un dels majors assajos sobre nutrició i salut realitzats a Europa, és un assaig aleatoritzat de prevenció cardiovascular basat en canvis en l'estil de vida.
I en un caire de servei us recordem que Protecció Civil ha activat per aquest dimecres l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, l'INUNCAT, davant de previsió de pluges intenses per aquest dimecres i dijous. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, s'esperen fortes precipitacions a la meitat nord-oest del país, especialment a Ponent i als Pirineus, on es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. De cara a dijous, es poden superar aquests registres al Baix Llobregat, al Vallès i la Selva. També hi pot haver calamarsa i fortes ratxes de vent que acompanyin la tempesta. És per això que recomana evitar desplaçaments, no aparcar ni acostar-se a zones inundables ni travessar cursos d'aigua. En un caire més cultural parlem que el Geoparc Origins presenta l'episodi final de la sèrie Formació dels Pirineus, els volcans de Carbonifer a Sarroca de Bellera. El vídeo s'estrenarà aquest dijous i es podrà veure pel canal de YouTube de l'Espai Origins. Es tracta d'una classe de geologia impartida pel doctor Joan Martí Molist.
El Geoparc Origins amplia la seva col·lecció de vídeos divulgatius amb una nova classe magistral enregistrada entre Coll de Fades i Coll de Sas, al municipi de Sarroca de Bellera. Aquesta classe de geologia a l'aire lliure, celebrada el passat 27 d'octubre, va anar a càrrec del doctor Joan Martí Molist, expert en vulcanologia de l'Institut d'Avaluació Ambiental i Recerca de l'Aigua, i va reunir 21 participants. El vídeo ens apropa a un dels capítols més antics de la història geològica dels Pirineus, l'activitat volcànica del període Carbonífer, fa uns 300 milions d'anys. Aquesta activitat va donar lloc a calderes volcàniques de grans dimensions, que amb el pas de milions d'anys van quedar enterrades a quilòmetres de profunditat. Durant la formació de la serralada dels Pirineus, aquestes roques es van deformar i els processos d'erosió de la serralada van retornar a la superfície aquestes calderes volcàniques. Tal com afirma el doctor Joan Martí, aquestes calderes volcàniques estan entre els millors exemples del seu tipus a nivell mundial. Aquestes roques volcàniques permeten interpretar com era el paisatge en aquell temps remot, quan la zona formava part d'una cadena muntanyosa anterior als Pirineus actuals, i ajuden a entendre la complexa evolució geològica del territori. Amb aquesta estrena, la col·lecció de vídeos geològics del Geoparc Origins continua creixent i consolidant-se com una eina de divulgació per acostar la història geològica dels Pirineus al públic general, amb explicacions rigoroses i accessibles enregistrades en indrets emblemàtics del territori. Es tracta del tercer i últim vídeo de la sèrie Formació dels Pirineus. Tanmateix, la col·lecció compta també amb vídeos d'altres temàtiques geològiques i ben aviat s'hi afegiran nous continguts divulgatius. El Geoparc Mundial de la UNESCO Origins va ser designat com a geoparc el 17 d'abril del 2018. Es tracta d'un territori de poc més de 2.000 km², integrat per 4 municipis de 4 comarques lleidatanes: el Pallars Jussà, la Noguera, el Pallars Sobirà i l'Alt Urgell.
Quina gran alegria és morir-se als somnis. Relaxeu-vos. Relaxeu-vos i entreu en un son profund.
I abans dels esports, parlem que aquesta nit es farà a la sala d'actes de la Casa de la Paeria de Balaguer una projecció cinema a la fresca, dins del cicle de monòlegs que finalitza avui. La projecció serà una pel·lícula de manga, Els Guardians de la Nit, Tren Infinit. Recordem que un dels cicles que s'ha tornat a realitzar aquest estiu a la ciutat ha estat aquest cicle de monòlegs que s'ha fet tots els dimecres a partir de 2:15 de la nit a la plaça del teatre. En aquest cas, el cicle es tanca amb la projecció d'aquesta pel·lícula. Aquesta era una de les novetats d'aquest any de les activitats d'estiu, després de la petició per part del públic jove de poder gaudir d'alguna projecció de cinema a la fresca. Aquestes s'han fet el darrer dimecres del mes de juliol i aquesta que es farà avui. L'argument de la pel·lícula segueix en Tanjiro, Nezuko, Zenitsu i Inosuke, que s'uneixen al Pilar de la Flama, Kyojuro Kengoku, per investigar unes desaparicions misterioses en un tren, però el que sembla una missió normal es converteix en una lluita desesperada quan descobreixen que un dimoni molt poderós ha pres el control del tren i de les ments dels passatgers. La pel·lícula destaca per la seva animació espectacular, escenes de lluita emocionants i un toc emocional i èpic que va enamorar tant fans de l'anime com públic general. Davant la previsió de pluja, la projecció es farà aquest dimecres a les 10 de la nit a la sala d'actes de la Casa de la Pèria. D'altra banda, aquest dimarts va finalitzar el cicle Música i Tapes. Ho va fer amb una sessió del DJ Loquito, amb una festa Remember amb música dels anys 80 i 90, amb pluja inclosa. I amb aquest apunt us deixem ara sí en la secció esportiva.
Ràdio Balaguer, serveis informatius. Esports.
Balaguer viurà aquest dissabte 30 d'agost la cinquena edició de la Triatló Jove, una prova que forma part del Campionat de Catalunya de la categoria juvenil i que també puntua per al programa Jove Triatleta Complerta 2025 en les categories infantil, cadet i juvenil. La competició, organitzada pel Club Esportiu Pedala.cat amb la col·laboració de l'Ajuntament de Balaguer i la Federació Catalana de Triatló, tindrà com a escenari l'entorn de l'estació d'autobusos a l'Avinguda Països Catalans. La Triatló Jove és una prova combinada de natació, ciclisme i curs a peu, en un sol traçat i sense interrupcions. Les distàncies varien segons la categoria, entre 200 i 300 metres de natació al riu Segre, entre 4 i 11 quilòmetres en bicicleta de carretera i entre 1 i 2,5 quilòmetres de curs a peu, en un circuit tancat al trànsit i adaptat per garantir la seguretat dels participants. La competició arrencarà a les 5 de la tarda amb la sortida de la categoria juvenil, tant masculina com femenina, i continuarà amb els cadets a les 6, els infantils a les 6:55 i els alevins a les 7:35. L'entrega de trofeus està prevista a un quart de 9 del vespre. La prova és oberta a les 4 categories de promoció, alevins de 10 a 11 anys, infantils de 12 a 13, cadets 14 a 15 i juvenils de 16 a 17 anys. Els participants federats podran optar al campionat i a puntuar el programa de la federació, mentre que els no federats podran gaudir igualment de la competició. Segons l'organització, el circuit estarà completament senyalitzat i comptarà amb vehicles i personal mèdic de suport. Si per causes alienes no es pogués disputar el tram de natació, la prova es convertiria en un duatló. Tota la informació es pot consultar al web de la Federació Catalana de Triatló, triatló.org, i al portal del club organitzador, pedala.cat.
I arribem pràcticament al final de l'informatiu. Com és habitual, dediquem els darrers minuts a fer un breu repàs als principals titulars de la premsa escrita, començant pel diari Segre, que destaca en portada que un home ha mort 3 mesos després de ser apunyalat a l'esquena a Agramunt. La seva defunció coincideix amb la quarta agressió amb arma blanca a Lleida en els últims dies. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Urbana de Lleida continuen mantenint punts de control per garantir la seguretat a la ciutat de Lleida. També en destaca que a Lleida s'han llogat piscines privades a través de la plataforma Cocopol, amb preus de 25 euros per persona i dia. Aquests espais estan sent especialment sol·licitats per a celebracions i aniversaris. També es fa ressò que un home ha estat detingut a la Seu d'Urgell per haver col·locat 2 artefactes explosius casolans i finalment també es fa esment que el nombre de pisos venuts a Lleida amb protecció oficial ha estat inferior al 8%. La Mañana obre portada informant que un home de 71 anys ha agredit un jove de 24 amb un ganivet a Capon. D'altra banda, en destaca la renovació del paviment de l'Avinguda de Madrid de Lleida, on es realitzen obres de millora de l'asfalt. També s'ha declarat com a zona catastròfica l'àrea de foc de Torrefeta afectada pels incendis. Finalment es fa ressò de la detenció de l'home de la Seu d'Urgell per haver col·locat 2 artefactes explosius. I finalment el Punt Avui posa el focus a l'evolució del càmping, des de la seva tradició a la modernitat. Després de 7 dècades del primer establiment, el sector s'ha consolidat com una part fonamental del turisme, amb un creixement que ajuda a la desestacionalització. També destaca les previsions d'inici de curs amb un repàs a les novetats i les tendències actuals. I finalment, en l'àmbit esportiu, Ferran Torres destaca per reivindicar el seu paper clau al Barça, després d'aconseguir 2 gols en els últims partits. Ara sí, amb aquest repàs als titulars dels diaris, donem punt final amb aquesta edició de l'informatiu. Desitjant-vos que acabo de passar un bon dimecres.